Gosby, la marca preferida dels nostres peluts, recomana aquesta secció. I did my best to notice
when the call came down the line. Diversos estudis alerten. De la mateixa manera que cada cop hi ha més persones amb sobrepès, l'obesitat entre els animals també està creixent de forma alarmant. Fins i tot l'obesitat dels gats té un nom propi, la síndrome Garfield.
I els estudis diuen també que una de cada quatre, de cada tres persones amb gos no reconeixen que el seu animal té problemes d'excés de pes. L'obesitat, com en les persones, repercuteix en la salut dels animals i fins i tot pot escurçar-los l'esperança de vida.
A aquesta hora de la tarda, ja ho sabeu, ens agrada parlar de les bèsties i ho fem amb Marta Herbera. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Veterinària especialista europea en nutrició de gossos i gats, fundadora del servei Expert Pet Nutrition. Hi ha un titular que ens ha sorprès moltíssim. Els nivells d'obesitat animal a Catalunya estan arribant als nivells del Regne Unit. Què vol dir això?
Sí, sí, doncs una mica en tots els països occidentals estem movent-nos a les mateixes xifres, malauradament, en gossos i en gats, també, d'obesitat i sobrepès, i estem al voltant del 40%, el que vol dir que la meitat dels nostres gossos i gats, pràcticament, un de cada dos, doncs, tindrien sobrepès.
I per què el Regne Unit és una referència en aquest sentit, una referència fatal? Perquè que els alimenten molt malament o què passa?
No, jo crec que el que fan són més estudis, poder. tenen unes facultats en uns hospitals veterinaris, que aquí també tenim de molt bons, però allà fan molts estudis a nivell clínic i jo crec que recullen moltes dades i per això són un referent. No és que ens alimentin pitjor o millor que nosaltres, és bastant semblant.
Però en general sí que et dona la sensació, Marta, que fa uns anys no... Bueno, és el que diu l'estudi, fa uns anys no hi havia tants problemes d'obesitat. Què és el que ha canviat, doncs? Els tenim més sedentaritzats o els hi donem més porqueries o què passa?
Una mica tot, jo crec. És veritat que no s'han estudiat els canvis, sí que els coneixem, els canvis que hi han hagut. Ara els animals estan molt més amb nosaltres i els mimem més. I dediquem més temps, més diners, també, no?, a mimar-los. I això també són calories, encara que no ho sembli. Abans, poder, hi havia més animals que vivien fora o que només entraven d'una forma més ocasional a casa i que, vulguis que no, això feia que fessin més exercici. Ara sí, són més sedentaris, probablement, i també els mimem més en el sentit de donar-los premis.
Premis vol dir aliments que no els toca.
Sí, les barretes aquelles, que allò deu ser molt calòric, no?
Sí, és bastant calòric. Tot és una qüestió de quantitats, no?
Sí. Tot
és molt calòric i és una qüestió de no donar més del que toca i del que pot assumir aquell animal, perquè al final el sobrepès és un desequilibri, no?, de l'energia que entra i l'energia que surt. Si entra més de la que surt, s'acumula en forma de greix. Això és així i és matemàtica pura.
Sí, sí. Llavors, és les lleis de la termodinàmica, bàsicament. Sí, sí.
No es transforma, eh? Llavors, el que hem de fer és controlar tots aquests premis que donem i limitar-los a una quantitat que mantingui el pes estable i que no faci que engreixi el meu animal.
Jo t'he de dir que he anat a cases on hi havia de sobte un gat que, quan el meu fill va néixer, era més petit que aquest gat.
Sí.
Vull dir, i aquest gat, gairebé, perquè el meu fill l'atrapi, ha hagut de créixer uns... Vull dir, que gats molt grossos que jo no havia vist quan era petit. T'ho he de dir, Marta.
Però que no eren grossos per l'espècie, sinó que eren...
Jo
de petit, raça, vaja, sinó perquè...
De petit no havia vist mai gossos, gats tan grossos, no de tamany, sinó gordos, ho diria gordos, perquè grassos, això, grassos. Sí. Jo no havia vist de petit. I ara, en canvi, i a més ho diu aquí, un de cada quatre gats domèstics, amb l'estudi que va fer l'enquesta de la Fundació Affinity, un de cada quatre gats domèstics té excés de pes.
Sí, sí, jo encara inclús et diria que més, en veiem molts. Sí, no sé, jo crec que sempre n'hi ha hagut de gats gordets i ara som més conscients de que estan gordets i sabem com mesurar-ho, també. Tot fa. I abans és el que deia, també vivien més a fora. És veritat que a les zones urbanes tenim més incidència que a les zones rurals, encara que no hi ha dades específiques, però això està clar.
També t'he de dir que quan li dius a les persones que tenen aquests gats, Déu-n'hi-do com està el gat, no? Diu, no, és la seva constitució, és així.
Sí, la gent...
No ho accepten massa, eh?
Dèiem abans, no?, que no se sol acceptar.
Jo he sentit de tot, he sentit des de que és que té el cap petit, és que se li ha posat cos de castrat, he sentit de tot tipus d'excuses, no? És veritat que amb els gats, perquè jo crec que és que ens agraden així esponjosos, diguéssim, no? És agradable. Esponjosos. I no ens donem compte de que aquesta situació, que per nosaltres pot ser agradable, pel gat és un problema de salut, no? I és una obesitat. Els veterinaris estem intentant fer feina en aquest sentit i conscienciant de que això no hauria de ser així, però és veritat que molts propietaris, fins que no els hi poses el mirall davant, no, realment no es donen compte.
Incidim una mica més en aquesta qüestió, perquè igual com amb les persones l'obesitat no és un tema estètic, sinó que és un problema de salut, encara que molts s'entestin a discutir el contrari, però això és així, amb els animals també. Què passa amb un gat, per exemple, que té sobrepès o que té obesitat? Què li pot passar? A mitjà i a llarg termini, sobretot.
Sí. Mira, amb els gats, sobretot, el que sabem és que hi ha un munt de malalties en la que el sobrepès i l'obesitat és un factor de risc. És a dir, que tenen molts més números de patir aquestes malalties si estan amb sobrepès, i tampoc cal que estiguin gordíssims, sinó cert sobrepès que no. I una de les que coneixem més, que és més habitual i que veiem més, és, com en el cas dels humans, la diabetis, la diabetis mellitus. Un gat amb sobrepès té fins a 4 vegades més risc de patir diabetis com un gat amb una bona condició corporal. I no sé si teniu experiència, però tractar un gat diabètic vol dir punxar l'insulina, vol dir controlar la dieta, és complexa.
Sí, sí.
Llavors, només per això ja ens hauríem de posar les piles. Però és que hi ha moltes altres malalties, problemes urinaris, que també són molt importants en els gats. També l'obesitat és un factor de risc, problemes ortopèdics, evidentment, no? Cuixeres i problemes a les articulacions. I també escurça de vida. Hi ha uns estudis que en humans no podem fer, però en gats i en gossos, com que viuen menys que nosaltres, sí que s'han pogut fer estudis de longevitat, no? I s'han demostrat que aquell animal, aquell gat, aquell gos que es manté en una bona condició corporal, només anys, simplement, i en millors condicions.
És curiós perquè l'altre dia alguns deia, home, només parleu de gossos en aquesta secció, i avui, curiosament, estem parlant més de gats, i jo suposo que la Marta Arbera, potser estàs d'acord amb això, avui parlem més de gats perquè és que, clar, a la que hi ha una mica de sobrepès, tu amb un gos, això ho pots treballar no només reduint-li la quantitat de menjar, sinó fent-li fer exercici, però amb un gat, com ho fas? A nivell físic, no sé si podem fer res.
Efectivament, és molt més complicat o més... En molts dels casos és més complicat en gats que en gossos fer perdre pes. En tots és difícil, i és una cosa a llarg plaç i que cal molt de conscienciació familiar. Però en el cas del gat és que sembla que visquin de l'aigua, de l'aire, perquè s'ha de baixar per posar-los en un plan de pèrdua de pes, s'ha de baixar la quantitat d'aliment, canviar l'aliment, bueno, baixar les calories, a fi de comptes. I de vegades... baixes, i sembla que el gat es resisteix a perdre pes, sembla que visqui de tres boletes, no, pobra, i fer-los fer exercici és molt complicat, perquè un gos li dius, vés a buscar pilota, i la va buscar, i algun gat sí que va buscar pilota, però està que ell vol. Llavors hem de depurar molt l'enginy per fer-los fer exercici dins de la casa, pujant baixant escales, pujant baixant de mobles, amb puzzles perquè trobin mal menjar, amb ratetes per caçar, de joguina, tot tipus d'invents, no?, per intentar que es moguin.
Clar, perquè un gat que no es mou, pobret, és mig gat, no?, realment. Un gat que no està pujant, baixant, saltant, movent-se... Sí, és evident que tenen moments de sedentarisme absolut i que no es belluguen ni que els matin, però, en canvi, quan es mouen, es mouen molt, els gats.
No, és que tu veus un gat de masia i és un gat que es mou, evidentment.
Sí.
Vull dir, no s'estan tot el dia dintre d'una casa. Bueno, els gossos igual, també.
Passat d'uns animals que estaven tot el dia fora buscant-se la vida per trobar preses per menjar, a uns animals que estan dins de la casa i que no han de fer cap esforç per trobar el menjar, no? I això és una mica el problema que fa que no es moguin tant, perquè simplement no ho necessiten, no? I aquí hem de començar a estimular a que es busquin el menjar perquè facin algun tipus d'exercici.
D'acord, com que això és difícil, tant amb els gats com els gossos, i en general és pitjor el remei que la malaltia, és a dir, el més important és no arribar aquí, intentar que els gossos i els gats mengin les racions adequades, i suposo que si haguessis de donar un consell bàsic, en el cas dels gossos, tant d'exercici físic com es pugui, i a nivell de menjar, el pecat capital, doncs, seria donar-los massa premis amb barretes o amb coses que tinguem a la nevera massa calòriques i greixoses, això reduir-ho al màxim en general?
Exacte. No es tracta de reduir-ho al màxim, sinó de calcular quina quantitat és suficient, és màxima.
És que jo no li dono mai premis als meus gossos, no ho entenc.
No?
Mai. No, mai. Per què li he de donar un premi? Que no fa ja el que ha de fer? És que no ho entenc.
No fa de gos, ja.
Bueno, però què...
algun trosset de pa...
Ah, no, sí, restes de menjar teu, sí, però jo entenc que les barretes aquestes és com si li donessis dònuts als gossos, saps què et vull dir?
Sí, són bastant calòriques, però potser no és de lo més calòric que ens trobem, perquè tot ho hem de posar en proporció a la mida de l'animal, no? I clar, a vegades podem donar un trosset de pernil innocent... I per nosaltres un trosset de pernil no ens ompliria ni un berenar, i per un gat o un gos de 3 o 4 quilos pues, pot suposar la meitat de calories.
Clar, el problema és, Marta, que a cada menjada tu li donis coses. Jo, és una cosa que clarament, per exemple, no faig. De tant en tant li dones alguna coseta petita, però si a cada menjada, a l'esmorzar, al dinar, al sopar, a l'esmorzar, al dinar, al sopar, els hi dones cosetes, clar, tot això va sumant.
Igual que amb les persones. És que és igual que amb les persones.
Tenim un percentatge molt clar que tenim comprovat que no podem passar per no desequilibrar també tots els nutrients que venen pels aliments complets que estem donant. Perquè si donem pernil, no estem diluint els nutrients que en venen pels altres aliments, no? Llavors, no podem passar del 10% de l'energia diària. Llavors, tot és una qüestió de càlcul. És calcular la ració les calories diàries que li toca, guardar un 10% per aquests extras i aquests premis, calcular què significa això en grams o en quantitat de premis i no passar-nos d'aquí.
D'acord.
I això jo sempre faig per als meus clients taules i perquè se la pengin a la nevera i ho tinguin molt clar.
Sí, senyor. Marta Rivera, veterinària especialista europea en nutrició de gossos i gats, fundadora del servei Expert Pet Nutrition. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Per vosaltres, bona tarda.
Adéu.